Passen 5 minuts de 3:45. Aquesta matinada mort als 76 anys l'astrofísic britànic Stephen Hawking, una ment privilegiada que ens ha deixat teories tan importants com la del Big Bang o la radiació dels forats negres. La malaltia neurodegenerativa que tenia, la ELA, lluny d'enfonsar-lo, li va suposar un plus mediàtic que el va fer mundialment famós pel seu esperit de superació i pel seu paper divulgador. Ara tenim aquí a l'estudi, a banda del Santi Jiménez, de l'Anna Manso i de l'Empar Moliner, la Purificació Barceló. Hola, Puri, un altre cop, bona tarda. T'he demanat que baixessis per col·locar-nos a Stephen Hawking en perspectiva. Sí que és veritat que és un científic conegut per tothom.
Sí.
En bona part també, perquè va lluitar contra la ELA durant molts anys i això el va fer especial a ulls de tothom, fins i tot els que no hi entenien de física sabien què era Stephen Hawking. Però l'objectiu seria no quedar-nos amb aquesta imatge, perquè estem parlant d'una ment privilegiada que tu situaves en la mateixa alçada que Albert Einstein. No?
Gairebé, se l'ha arribat a comparar com a referent. El que sembla clar és que és un, per no dir el teòric físic, el físic teòric més important dels últims 40 anys. I aquesta comparativa es feia perquè va intentar una cosa que no va acabar aconseguint, però que sí que ho va intentar durant tota la seva vida, que és similar al que va fer Einstein. O sigui, Einstein va agafar la mecànica de Newton i li va afegir la gravetat. I amb això va fer la teoria de la relativitat que quadrava la mecànica de Newton amb la gravetat. El que va intentar Hawking és donar un pas més i es quadrar aquestes teories, la teoria de la relativitat, la física de les grans coses, de la física que hi ha en aquesta taula, la física que ens fa moure a nosaltres, amb la física de les coses petites, amb la física de tot el que és més petit que un àtom, de la física quàntica que es regeix per unes lleis que no tenen res a veure. Llavors el que va intentar és aquesta teoria del tot, que era quadrar les dues lleis físiques, la quàntica i la de la relativitat, per conèixer més del cosmos, de tot. Per exemple, per saber com funcionen els forats negres, que Hawking va estar estudiant-los també durant tota la seva vida i va teoritzar que no només absorbeixen tota la llum, sinó que també emeten energia i que llavors va teoritzar que en base a això podria en algun moment arribar-se a diluir un forat negre. ¿Vale? Llavors va intentar això, no ho va aconseguir, però sí que era una porta que ha quedat oberta i que ens pot descobrir moltes coses de l'univers. Per exemple, si poden existir o no els forats de Cook.
Aviam, forats de Cook.
Què és un forat de Cook? Perdona, de Cook sona forat d'una poma, diguéssim.
No. El forat de Cook, que està teoritzat però no demostrat i no se sap ni tan sols si pot existir, seria com una mena de drecera que ens permetria comunicar-nos entre dos llocs molt llunyans de l'univers. O sigui, explicar-ho per la ràdio podria ser complicat, però si en un foli poséssim dos punts allunyats, vale, i dobleguem el foli fent coincidir a dalt i a baix aquests dos punts, el forat de Cook seria això. Seria unir els dos punts d'una manera ràpida. Mm-hmm. Això, però, en l'univers hi ha milions i milions i milions de quilòmetres. Això no està demostrat amb les lleis de la física actual i creuen que aquesta teoria del tot podria no demostrar l'existència dels forats de Cook, però sí dir si són possibles o no són possibles.
En el cas de Stephen Hawking es dona una característica que no tots els científics tenen, que és la capacitat de ser divulgador. És a dir, Stephen Hawking ha fet llibres, ha sortit en entrevistes, tot i la seva malaltia, tot i haver de lluitar, tot i que al final pràcticament no se l'entenia o que havia de parlar amb un sistema de tecnologia, però va aconseguir arribar molta gent, abans t'ho deia, que no en tenim ni idea de física i que quan es comença a explicar segons què ja ens perdem, però de Hawking tots l'hem sentit alguna vegada, li hem llegit algun article, li hem llegit algun llibre, tenia aquesta capacitat de poder-se fer entendre, no?
Sí, perquè d'una banda era un personatge peculiar, ja és molt estrany que algú malalt d'ELA visqui 50 anys, perquè és una malaltia terrible que normalment l'esperança de vida és molt curta, i de fet a Stephen Hawking, quan li van diagnosticar amb 22 anys, li van dir que li quedaven molt pocs anys de vida, i contra pronòstic va aconseguir, malgrat aquest deteriorament, continuar viu. Però clar, era un personatge peculiar, sí, perquè anava en cadira de rodes, perquè va utilitzar la tecnologia per poder escriure a través dels ulls, per poder comunicar-se a través d'un
sintetitzador
de veu. Llavors, clar, era una figura que ja cridava l'atenció, però a més va fer l'esforç, que no sempre és fàcil en els científics, i jo crec que menys en els físics, que tenen aquesta visió tan diferent del món, de baixar el nivell i d'escriure llibres relativament senzills, com la breu història del temps, per exemple, i omplir també aquesta faceta de divulgador que ha fet que encara fos més conegut.
Fa 10 anys Hawking va fer un pronòstic pessimista sobre el futur de la humanitat. Va dir que som a les portes d'una nova era nuclear i d'un període de canvi climàtic sense precedents. Serà molt difícil evitar un desastre al planeta Terra en els pròxims 100 anys.
De fet, una de les coses que ha cridat l'atenció i que ha sortit en els mitjans és la crida que ell va fer a investigar per poder trobar altres planetes perquè d'alguna manera se salvés l'espècie humana. En el fons era una crida implícita a dir cuidem aquest planeta perquè de moment és l'únic que tenim, no?
El Santi és especialista en la cara B dels personatges. Ha fet un llibre, fa una secció a RAC1 els diumenges en què furguen les vides dels grans mites. Hawking també té una cara B?
Sí, no volguda, però sí té la cara B dels seus dos matrimonis. Ell va acabar... ell es va casar amb la Jane Hawking, que va ser la seva dona, Jane Hawking, que va escriure un llibre, el que està basada a l'última pel·lícula que s'ha fet sobre ell. I va estar, i és la mare dels seus fills, i va estar 26 anys casada amb ell, fins que ell va deixar la dona per liar-se amb la infermera que el cuidava. Uh-huh. Infermera que després es va divorciar acusada de maltractaments sobre Hawking. Es veu que és una història realment bastant sòrdida el que li va passar al final a Hawking, que va ser un... que ha estat l'home, sobretot, jo em quedaria amb el que explicàveu vosaltres ara de que la breu història del temps, que és un llibre que és supersenzill, fins i tot per orates com jo. Vull dir, és un llibre collonudament entenible fins als últims tres capítols. O sigui, cada capítol va pujant una mica al nivell i aleshores, diguem-ne, no sé si té 12 capítols, jo ja el 8è, ja, a partir del 9è ja no sabia, no tenia ni...
No és fàcil, que ho faci un físic teòric.
No, perquè al començament, quan comença, t'explica com els grecs comencen a explicar les matemàtiques i tot això, dius, ostres, estic al nivell.
És
com un videojoc que vas pujant, vas pujant pantalles i a un moment dius, vale, ja està, deixa-ho estar.
Ja no abusem.
Ja. Quan comença a treure fotos i comença a posar fórmules, ja les pàgines és un símptoma de que ja no...
El que passa és que a mi m'agrada aquesta figura dels grans divulgadors perquè demostra el fet que no hi ha una divisió clara entre les ciències i les lletres, és a dir...
No,
és això, és la teoria... Jo, per exemple... Són escriptors, és a dir, tota la capacitat de comunicar que cal que tinguin les persones que treballen a la ciència, perquè no és tan sols la investigació, sinó la capacitat de transmetre tot allò que ells treballen o tot allò que investiguen, no? I jo, per exemple, com a escriptora, estic enamorada del nom de la teoria del tot. Sembla un nom d'una novel·la i és meravellós, no? Sí. Del tot, ja està, ja no pots explicar res més, no? I és tot contingut.
Les coses grans i les coses petites, tot.
No, i fins i tot el que tu deies, no? Moltes vegades quan llegeixes aquests llibres de Stephen Hawking, que tu, per un moment jo penso també, igual que tu, Santi, ho estic entenent, Soc de lletres i ho estic entenent, fins que arriba un moment que qualsevol concepte d'aquests t'explota, fa que sembli que t'explota el cap, no? El fet de, jo que sé, plantegi què hi ha abans del Big Bang? I penses, com? A veure? O sigui, abans del Big Bang hi havia alguna cosa? Què és el que
però
hi ha, no?
L'univers fa que t'exploti el cap, no? Perquè si tu penses l'univers és finit, t'explota el cap. Però si penses l'univers és infinit, també, no? Són conceptes que s'escapen a la comprensió humana,
però a la comprensió humana, però
fixa't, una cosa com l'altra.
Les persones que investiguen en física quàntica són valentes en el sentit que transcendeixen aquesta capacitat que... Jo, a priori, penso que té el nostre cervell humà, de dir, no, nosaltres estem adaptats a la vida terrenal, no? I no,
sí,
no cal que ens hi esforcem, perquè hi ha coses que ens depassen.
De,
I ells són valents i investiguen.
S'ha de tenir una ment molt poètica per poder-ho entendre. En realitat, molt poc científica per poder-ho entendre, perquè si tu ets tan poc científic que ets científic, no ho entens del tot, no? Aprofito per preguntar-li al Galvany, aquesta música que has posat, que era tan nostàlgica i que tan caminava, d'on és? És de la teoria del tot, d'acord?
La pel·lícula.
I després hi ha una altra part, que és la part que confronta amb la religió. És a dir, clar, la teoria...
Confronta i no sempre, perquè no sempre...
Però ell ho confronta, o ell ho va confrontar.
I de fet va tenir, en el seu màxim apogeu de popularitat, quan publica la breu història del temps, Joan Pau II el crida al Vaticà.
Sí.
I té una conversa amb ell i li diu... I li ve a recomanar al papa de Roma, li ve a recomanar de... Escolti, investigui. però...
Tot no això, gaire. Tot això,
home, sí, tot això, sí, no, no, Santi, sí, no sé si el va
no
portar a veure
la paradeta, tot això,
i li va dir, escolti, pues molt menys aquest li vam ensenyar els ferros, eh?
Sí, sí, és molt normal.
Pensa una cosa. Llavors, el que digués Stephen Hawking, la gent se'l
creuria.
Sí, però penseu una cosa, igual que hi ha silencis mediàtics ara, que dius, ostres, aquest no diu res, aquest no sé què, també podem pensar que hi ha interessos econòmics i que igual el gran Stephen va rebre algunes pressions o prebendes per part del Vaticà. No ho sabem, això, però pot passar. Jo crec que és interessant que el Hawking digui, ostres, doncs jo dubto, i que és interessant per tothom.
No, perquè a més ell no va renegar mai de la fe cristiana, em sembla. Vull dir,
justament per això, no?
I va parlar d'una qüestió de fe i d'una qüestió científica. Aleshores, però sí que va arribar a molestar, incomodar, buscar-hi la paraula que vulguis de que el papa romanés a veure'l, o el fes venir a veure, perquè el papa no va a veure, i dir-li, escolti, diu, vostè està dient moltes coses, però a veure si em desmuntarà el negoci, eh?
Clar, perquè no, almenys si no m'equivoco, ell va dir que tampoc no calia l'existència d'un ésser superior per explicar l'existència de l'univers, no? Per tant, que no volia dir que no existís un ésser superior, però que no era necessari per a l'existència.
A mesura que va anar a defensar...
Per tant, és un punt de vista així com molt interessant. Jo, de pas, també volia dir que, a veure, en una altra escala, aprofitant la mort de Stephen Hawking, ara fa unes setmanes va inaugurar el Centre Cívic Vila Urània, aquí a Barcelona, al carrer Saragossa, que era la seu era on vivia l'astròleg Josep Comas i Solà, que també va ser en el seu moment, a principi de segle, un gran divulgador també de l'astronomia, va ser el director de l'Observatori Fabra, el primer, no? I també... en una altra escala, no? Molt, molt menor, i a l'àmbit de Catalunya, però que, en fi, no? Que Catalunya d'alguna manera també té alguna petita aportació.
I una última cosa, Puri. De tot el que ell va desenvolupar teòricament, no tot ho va poder provar. És a dir, ven coses que han quedat allò, no sé si dir-ne inacabades, o com a mínim que algú haurà de continuar investigant. Hi ha llegat.
Clar, ell va fer aquesta teoria sobre els forats negres que matien també energia i que llavors podrien arribar a diluir-se. Això no ho va poder comprovar, però el gran propòsit, diguem-ne, era aquesta teoria del tot que no ha acabat d'aconseguir, però és el que deia abans, ha obert aquest camí, no? I jo crec que també ha inspirat a molts joves que es volen dedicar a l'astrofísica, precisament per aquest tema, perquè era una persona molt coneguda i amb molta... i amb molta, molta influència.
Ara diré una barbaritat, però, perquè ja entenc que no, però és que la malaltia, en això de ser divulgador i de ser especial, també el va ajudar, entre cometes. És a dir, la imatge, ja sé que no, però vull dir, la imatge d'algú amb cadira de rodes, amb aquesta superació, aquesta capacitat de conviure amb aquesta malaltia, que li donessin pocs anys de vida i que, en canvi, ell fos capaç, no, jo lluitaré contra ella, veure'l lluitar per intentar comunicar-se, aconseguir-ho, això també el feia proper a la gent, no? I feia que la gent s'apropés a ell amb un primer interès per qui és aquest senyor amb cadira de rodes que parla així, què m'explica, i després anar-hi entrant les seves teories. Si no hagués estat un com tants de científics que ens creen allò com una mena de barrera de dir, no, jo el que m'explicarà aquest senyor no ho entendré, per tant, ni m'hi apropo. En canvi, amb ell hi havia aquest interès, aquesta curiositat per apropar-te a algú tan especial, no?
Clar, i a més, doncs una persona que per parlar utilitzava doncs la tecnologia i que parlava amb aquesta veu robòtica, però no només això, sinó que escrivia llibres amb els ulls. Clar, tot això també creava una aureola, no?, de popularitat. S'havien fet referències d'ell a sèries de televisió, s'ha fet una pel·li...
Feien tanta broma, sempre feien una broma en certa manera cruel de Stephen Hawking, no? Hi ha el moment aquell en què Sheldon l'ha de conèixer i s'emborratxa i li fa bromes. I llavors se'n penedeix. Sí.
Però també, no?, quan ell li pregunta a Sheldon sobre una teoria i després li diu, llàstima, perquè estàs equivocat.
I quan juguen, em sembla que juguen a Scrabble per internet, i que Sheldon el guanya, llavors ell no el contesta. I Sheldon creu que ha de perdre davant de Stephen Hawking.
Clar, és que Sheldon està una mica inspirat en aquest físic diferent, no?, que una mica els físics ho són.
Queda demostrat que avui hem perdut algú molt especial, no només per la seva ment, sinó per tot el que l'envoltava.
Jo crec que avui és un dia històric trist, històric trist, perquè hem perdut un geni i no cada dia perdem un geni.
I, Púria, a tu t'agrada molt la ciència.
Molt.
No? Sempre vens a fer coses de ciència.
Sempre es queixa que a la primera part només li deixem 50 segons per explicar històries que necessitaria 40 minuts, i avui que li hem deixat venir aquí a la tertúlia, aquí s'ha esplaiat.
Estic molt contenta, em sap molt greu per la pèrdua de Stephen Hawking, però... Sí.
Hem de pensar en un tema de ciència que es produeixi abans de la mort del científic del qual tu hauries de parlar. No? Hauríem de pensar la setmana que ve una cosa científica molt important que tu ens vinguessis a explicar.
Hi ha moltes, moltes.
Doncs, sí, no? És el que jo crec que passa.
Obrim una porta molt perillosa, la Puri vindrà cada dia aquí.
Altra cosa és que aconsegueixin aquest primer espai, no? És a dir...
La guerra és aquesta.
No? També és el moment potser de parlar, no? De què és el que ocupa l'actualitat, de les notícies en aquests mateixos moments, no? En els informatius.
I què interessa la gent, perquè jo crec que... La ciència interessa molt més del que ens
pensem. Ah, és el que t'anava a dir, eh? És a dir, segurament interessa molt més del que indiquen, no?, els rànquings de notícies.
Però està molt ben explicada.
És un plaer.
És fins i tot quan no tens idea, quan l'ha explicat Hawking, quan l'ha explicat Carl Sagan, quan l'ha explicat...
No, és que la sèrie Cosmos
i aquell doblador. El senyor de Cosmos que doblava Cosmos, per favor.
Quina època aquella en la que a la tele...
Jo tinc tot, Cosmos, tinc tot.
I a la mateixa hora agafant mujeres, homes i
lliures. Jo també.
Tot Cosmos, amb el doblador aquell doblador, aquella veu tan preciosa.
Dos oients, el Marc ens diu que el recordar que és coetani de Sagan, el gran divulgador, o un altre oient que ens diu més divulgadors científics com Michio Kaku, Isaac Asimov, Carl Sagan o l'interessant Sonia Fernández Vidal.
Exacte.
És a dir, que d'ell noms en tindríem molts. Queden 10 minuts per arribar a les 4. Una, dos, o continueu parlant de Hawking fins a les 4, o si no, jo us hauré de treure temes que després de Hawking quedaran com molt
quedaran
mundans.
Quedaran com una mica més bé. Lliguem
Hawking amb la investidura. Va! Siguem capaços. Forat de cuc. Forat de cuc.
Això sí que és el forat de cuc.
Mare meva.
És el que tinc sobre la taula,
explicat,
eh?
El que has explicat, no?, del forat de Cook, vol dir que l'univers es plega sobre si mateix. I és una d'aquelles imatges que m'exploti el cap.
No la puc entendre.
El Raimon deia, anaves bé, Moliner, amb això de la poma i el forat de Cook. Tot l'espai-temps estaria corbat com la superfície d'una poma i es faria un forat com un cuc per tal de comunicar una banda amb una altra.
S'escapa la meva comprensió, això.
Sí, perquè...
No puc comprendre això, tampoc... Ja et dic, no puc comprendre... l'infinit, ni puc comprendre el finit. No puc comprendre això.
Les coses dels científics i les pomes, eh?
Sí, exacte.
Newton.
I a mi se m'ha confrontat. Llavors, si està el full plegat, sempre hi ha un espai buit, no?, en els plecs, i penso, llavors això què és?
Us imagineu que arriba a ser un plàtan, tot? Adán i Eva un plàtan, Newton un plàtan, el gran plàtan d'Amèrica.
Això seria Andy Warhol.
Andy Warhol seria. Guillem Tell i el plàtan. Per què és tant sempre una
poma? Jo crec que és una paradoxa, és a dir, és tan difícil en aquests mateixos moments la situació política que ens atrevim més a parlar de física quàntica que de la investidura.
Vostè porta un plàtan a l'orella.
Tenen una visió diferent del món els físics quàntics. Una vegada m'explicava Guido Tonelli, que treballa en el CERC, descobridor del bosó de Higgs, no? que sense arribar a aquest extrem, quan veuen una cullereta o un got, no poden evitar també pensar que allò està format per milions i milions de partícules elementals i que quan tu toques un got, llavors estàs variant el moviment d'aquestes partícules elementals. Llavors, fins a quin punt, cada vegada que tu toques el got, l'estàs convertint en un got diferent.
Anda, que no han canviat
partícules
elementals en els bars, eh?
Quan vas al teatre amb un actor... Sempre hi ha un moment que l'actor mira cap a dalt i es posa a comptar focus. No ho pot evitar. No ho poden evitar. Sí, comencen a pensar en el pressupost dels focus. Ho fan. No poden evitar. És bonic.
En Vito Godó diu, més divulgadors interessants a YouTube. Brian Cox, sobretot Neil deGrasse Tyson, el gangsta de l'astrofísica. Brillants. I el Juanjo que li diu a l'Anna, si t'agrada la teoria del tot, recorda que a la guia de l'autoestopista galàctic de Douglas Adams, el superordinador Deep Throat ja va donar la resposta al sentit de la vida, l'univers i tota la resta. I la resposta és... 42.
Ah, molt bé.
Doncs aquí tens l'encàrrec.
Gràcies, Juanjo.
Apuntat.
Apunto a l'Evernote per no oblidar-me'n.
Bona tarda.
Bona tarda.